Tradicions. Primer ens arrenquen del ventre de la nostra mare i ens examinen. Després ens enterren fins que, segons la seva mirada perversa, tenim les aptituds per fer-los la boca aigua. Després ens mutilen, ens cremen a la foguera com a bruixes, ens arrenquen la pell a tires i, finalment, se'ns mengen. I d'aquesta barbaritat n'han fet tradició i n'hi han dit calçotada.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Quan una setmana comença donant 4 Oscars a una pel·lícula del fantàstic com és La forma de l'agua, de Guillermo del Toro, premi a la millor pel·lícula, el millor director, la millor banda sonora i el millor disseny de producció, ja sabem que serà una molt bona setmana. No en dubtàvem. Però en el Quimèric d'avui ho demostrarem parlant de qüestions que segur que us interessaran. Per exemple, d'un escape room inspirada en Star Trek, que s'ha creat aquí a Sabadell. També entrevistarem l'autor de Voràgina d'Obscuritat, Raül Gay. Els imperdibles del cinema, parlarem d'aracnofòbia i, a més enllà del paper, de tots els videojocs que s'han creat arran de la saga de llibres Pesadilles. Comencem aquest programa que fem possible amb una servidora, Carlos Climent, Marc Garau i Alfons Mallol en antena i amb Roger Benet a les vies de so.
L'entrevista.
Hi ha lectors del gènere fantàstic que somien en convertir-se també en escriptors de fantasia, ciència-ficció o terror. És a dir, relatar històries seguint els postulats dels seus referents literaris. Un d'aquests casos és el del jove escriptor valencià Raül Gay Pau, amant del gènere i ara també autor de 2 llibres publicats. D'una banda, Voràgina d'Obscuritat, una obra juvenil que explica la història d'un noi que ha estat fitxat, per dir-ho així, per una organització que caça monstres, concretament els anomenats foscos, i de l'altra, Omniaum, que tracta d'un món virtual on els protagonistes han viscut des de petits sense conèixer res més en aquest entorn. Avui parlem amb l'autor d'aquestes dues obres, el Raül Gay. Benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies.
El teu primer llibre que has publicat, Voràgina d'Obscuritat, va arribar a les llibreries de la mà de l'editorial Neopàtria fa una mica menys d'un any. Fa molt que escrius, encara que no t'hagin publicat fins ara, i sempre has tingut vinculació amb el fantàstic. Aquesta aposta pel gènere la vas fer de forma conscient o ha estat un pas natural, escriure fantàstic?
Doncs la meva primera novel·la llarga la vaig començar a escriure amb 16 anys i la vaig acabar als 20. Aquesta obra encara no ha sigut publicada. En aquell moment encara no havia acabat la carrera, així que està tota per revisar. Però personalment és l'obra la qual més estime. Pel que fa a l'aposta pel gènere, sí, ha sigut amb dues coses. Ha sigut un pas natural, ja que des de menú m'agraden les històries de fantasia i de ciència-ficció, i per tant ha sigut un pas natural passar a escriure aquesta mena de gènere. I a la vegada sigo conscient de que no hi ha suficient material, pense jo, i que fa falta més, i per això vull que aportar el meu granet a la causa.
O sigui que creus que pots fer la teva aportació, no?, en el gènere?
Sí, jo crec que sí.
A Voràgina d'Obscuritat hi trobem molts referents i picades d'ull a obres com Harry Potter o Indiana Jones. És un homenatge a les obres que t'agraden o és involuntari?
Hi ha de tot. Algunes referències han sigut conscients i d'altres simplement s'han generat a causa del meu bagatge cultural. Per exemple, el referent a l'organització que protegeix l'univers tal vegada recorda una mica Green Lantern, però no em vaig adonar fins que un amic meu no m'ho va dir i jo vaig dir, ostres, doncs si tens raó. I d'altra banda, algunes altres sí que han sigut fetes de manera conscient.
Mm-hmm. Sí que és que es notés que t'agrada, no?
Clar.
I que també la teva generació ho pogués captar.
Correcte.
Ah, també som fills del nostre temps, que es diu, vinga, fotre tòpics ara.
En una presentació comentaves que per tu els personatges són el més important dels teus llibres, o concretament d'aquest, no?, de Voràgina d'Obscuritat, i de fet són bastant peculiars, podríem dir, amb noms i amb estils així molt esperpèntics, i que acaben conformant una colla molt semblant, deixa-m'ho dir, a Scooby-Doo o també altres dibuixos animats. Què creus que porta cada un d'aquests personatges i per què has fet aquesta tria?
Doncs la veritat és que estic molt satisfet dels meus personatges. Com comentes, les personalitats d'aquest estan molt caricaturitzades. Sí. I en aquesta obra cada un d'ells aporta doncs, un punt a la seva personalitat. Per exemple, el protagonista aporta valor i seguretat amb el mateix. Miau, el gat ninja, i aporta impulsivitat i joventut amb la presa de decisions. El samurai modern és un personatge que du a l'extrem l'honor dels samurais. I d'altra banda, Sarko, el viatger d'espai, aporta la curiositat i la innocència del descobriment. Així podríem analitzar cadascun dels personatges que surten a l'obra, un per un.
Mm. Home, són una mica frics, no?
Sí, són una colla molt estranya.
Una mica cada un dels que ha quedat al marge, no?, de la seva societat i es troben tots junts per anar a combatre el mal.
Sí, una mica així.
A Voràgina d'Obscuritat està escrit en valencià, en la teva llengua. Emilio Wessons comentava a la CatCon que és molt difícil que et publiquin en aquesta llengua, en valencià. T'hi has trobat amb això?
La veritat és que sí. És difícil que si no tens un escriptor amb renom o si no hi guanyes alguna mena de concurs, et publiquen. D'altra banda, si l'obra és de fantasia i sense ficció, trobe que hi és més difícil encara. Tinc la sensació que a no ser que una editorial encarregui personalment a un autor tocar aquest gènere, és difícil que algú aconseguisca publicar una obra d'aquesta mena.
I en el teu cas, a més, si suma el fet que és literatura juvenil, que també té el seu estigma, no?
Sí, jo penso que sí, que la gent pensa que això és literatura de segona, que no és literatura de qualitat.
I tu què creus que pot aportar la literatura juvenil en aquest cas?
Doncs una forma de veure el món, no una mena d'acceptació, d'acceptar a tots els personatges, a totes les persones, si tinguin la personalitat que tinguin, veure altres mons, al tractar mons fantàstics amb altres espècies i altres races, pot generar, no sé, més empatia cap a altres races, per exemple, i disminuir així la xenofòbia o el racisme. És una mena de... No sé, personalment crec que pot aportar molts valors a la joventut.
Sí, que és una mica educatiu, no?
Sí.
Sí, si em permet preguntar, creus que la ciència-ficció, o si llegís més ciència-ficció, curaríem els mals de la societat actual? És una miqueta agosarat dir-ho, ja ho sé,
sí.
És una mica de ciència-ficció dir-ho, però potser tindrà altres visions? Els ajudaria la gent?
Jo crec que al final tot és educació. I és un poquet indiferent que siga educat mitjançant la ciència-ficció o altres gèneres. Al final el que importa és l'acceptació i el respecte per als altres, i clar, jo crec que la ciència-ficció i la fantasia doncs aporta el seu granet d'arena a aquest model de societat utòpic, no?, que tots busquem o que hauríem de voler aconseguir.
Mm-hmm. Parlàvem d'això de l'idioma, parlàvem de la ciència-ficció. El teu segon llibre, Omniaum, l'has publicat precisament en castellà i és en ciència-ficció. Has trobat d'aquesta manera el traduir-lo la porta d'entrada per poder-ho publicar? Creus que podràs arribar a un públic més ampli?
Malauradament, el panorama lingüístic que tenim amb la nostra llengua és el que tenim. Realment, a mi em surt més natural escriure en la meva llengua. Però sí, i penso que arriba més gent en castellà. I fent un xicotet una mica estirant les orelles, no? Pense que en part també és culpa dels lectors, inclòs jo, que finalment acaba llegint en castellà obres que estan traduïdes en la llengua. Però també és veritat que l'oferta en castellà és considerablement més gran. També hi tinc la sensació de que en general a les llibreries i a les grans superfícies la llengua està un poc amagada en estanteries que passen desapercebudes o que els aparadors es veuen novetats en castellà, almenys a València. Mm. A Catalunya no ho podria dir, ja que no hi visc allí.
Aquí està una mica més igualat, potser,
sí,
no?
Sí, potser sí. Però sempre, en aquests casos, em recordo una anècdota que em van comentar a principi de Juegos de Tronos, quan es publicava, l'FNAC el tenia en un calaix.
Clar.
O sigui, no estava ni tan sols a la vista. El tenien, això sí, però no el tenien ni a la vista. I ara ja veus, no cal parlar de més.
Clar.
Tornant a aquests temes nostres, com ha estat que fessis el salt de la fantasia a la ciència-ficció en aquest cas?
La veritat és que a mi m'agrada les simbiosis, no? M'adona que em sent més còmode combinant ciència-ficció i fantasia. com farien els jocs de Final Fantasy més moderns. Mm. Realment, les meves obres mesclen els dos gèneres. M'agraden els dos gèneres i, per tant, em sent còmode combinant i saltant de la fantasia a la ciència-ficció, no sé, una mica així. No sé si va per ahir la pregunta.
Mm. Sí, sí, sí.
Clar, com que has començat escrivint fantasia i el següent és ciència-ficció, és com si has canviat per alguna cosa o si també creus això, no? Que al final la fantasia i la ciència-ficció, com dèiem abans, el terror, formen part d'una mateixa família.
Jo penso que sí, que s'auto i que s'autoretroalimenten entre els gèneres, entre ells es retroalimenten i aporten perspectives que per si sols no es trobarien. Jo penso que els híbrids aporten al final més i més consistent que la puresa de cada gènere en si.
Sí, bueno, tenim per exemple l'exemple d'Alien, que combina terror amb ciència-ficció.
Per
és un dels exemples més famosos. N'hi ha d'altres, altres jocs que ara no em vindran al cap, o potser la gent no els coneixeria, com Mutant Chronicles.
Mm-hmm. Tu aniràs amb aquesta línia també en futures obres de barreja del gènere fantàstic, perquè comentàvem que tens dues obres publicades però estàs just a punt de fer-ne una tercera, d'acabar-ne una tercera. Serà també de gènere?
De fet, aquesta tercera novel·la que dius ja l'ha acabada i aquest matí he anat a registrar-la a demanar des d'autor.
Ets molt ràpid, perquè li he de dir als oients que l'última conversa que vaig tenir amb el Raül no fa tants dies estava a punt d'acabar-la, però encara no l'havia acabat,
I felicitats.
Gràcies.
Li has dedicat temps, no?
Sí, de fet, des de pràcticament el moment en què l'haig acabat ja estic treballant en altres projectes, així que la veritat és que el meu objectiu és publicar com a mínim unes 50 novel·les, no?
Ostres!
A l'any?
A l'any no, en la meva cara editorial, ja, no? Una mica com ha fet Stephen King.
O sigui, per això t'has posat tan jove, no?
Clar, de fet, també estic intentant, com fa Stephen King, que totes les obres passin al mateix univers en temps o molts diferents, de la mateixa manera que Stephen King ho va fer a la seva vegada com Lovecraft, amb els seus mites.
Mm-hmm. O sigui que el que hem vist a Voràgina d'Obscuritat, que no faré spoilers, però clar, al final és bastant obert, podria seguir.
Clar, sí, de fet estic treballant ara en la segona part també.
Per tant,
el
que volia preguntar és si estem parlant de llibres que tenen una continuïtat o que es poden llegir independentment per donar més riquesa, que com parlàvem d'autors que tenen el seu propi món, amb Terry Pratchett, per exemple.
Sí. No, les meves obres, en principi, menys esta que ha comentat Karen, que acaba d'acabar, són independents, en principi, simplement relacionats en tot un mateix univers. Però sí que és veritat que aquesta nova obra, que està pensada directament com a trilogia.
Mm-hmm. O sigui, la
I sí que al final d'aquesta obra sí que no està oberta, dona pas a la següent.
La tercera novel·la, et refereixes?
Sí, refereixes que he registrat aquest matí.
Mm-hmm. El moment buscar editorial, el tens present, serà un infern com t'has trobat amb l'anterior? Traduccions, històries, o creus que ara ja que en tens dues al mercat la cosa serà més fàcil?
La meva primera idea en aquest cas és passar-la a un corrector professional i i enviar-la a concursos o alguna mena de algo ja, alguna cosa més seria. Mm-hmm. Perquè sigui més fàcil. Sempre una novel·la que tingui guanyadora de premi i tal, doncs és més fàcil de difondre que una novel·la sense tal d'etiqueta.
Sí, home, no, el Premi Nobel normalment es ven bastant bé.
El Pulitzer també, no?
El Pulitzer també, també.
El Planeta, són opcions que et pots plantejar.
Clar.
És complicat, hi ha molta competència per guanyar aquests premis, ja t'ho avanço.
I també has de tenir una edat,
Sí, amb el senyor Murakami. Això, una persona amb nom japonès que bàsicament és més anglesa que qualsevol altre anglès.
Sí, correcte.
Doncs, Raül, llavors hem d'esperar una llarga trajectòria en el món de l'escriptura, perquè comentes això, que el teu objectiu vital és aquestes 50 novel·les. De moment,
sí,
L'experiència que tens no t'ha fet canviar d'opinió.
No, de moment no.
Doncs ens apuntem al teu nom, després d'haver llegit Voràgina d'Obscuritat, i que ara ja tinc Omniaum també per començar, i estarem en contacte perquè esperem poder veure que aquesta trajectòria realment s'acaba ampliant, complint, i també doncs, que et trobis pocs problemes, no, realment?
Mm.
tot i que els inicis sempre són durs.
Correcte.
Sempre s'ha de picar pedra, abans de trobar l'hora.
Sempre.
Clar, jo encantat. Una entrevista per cada una de 50 hores, tenim entrevistes per a estona.
Et farem abonament de temporada.
Això. Doncs moltes gràcies, Raül Gay, per atendre la trucada del Quimèric. Bona nit.
Bona nit, vinga.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric.
La temporada passada al Quimèric us vam parlar de fenòmens dels jocs d'escapament o escape rooms i us vam demostrar que el gènere fantàstic és cada cop més present en aquestes alternatives d'oci. En el programa d'avui us en podem portar una nova prova. Stellar Trek és el nom d'una nova escape room de Sabadell i, com el seu nom indica, ens acosta al món futurista de Star Trek. Situada al barri de Can Llong, ofereix una experiència nova basada sobretot en la tecnologia, on els microprocessadors i els sensors substitueixen els típics cadenats que podem trobar en aquest tipus de jocs. Per parlar-ne avui, hem portat els micròfons de Ràdio Sabadell als seus creadors, que són els germans Josep i Joan Hernández. Benvinguts al programa.
Gràcies.
Ben hallats.
Què és el que us va animar a fer un escape room? En quin moment vau prendre aquesta decisió?
Ostres. Bueno, pues a ver, yo soy un chaval muy aficionado a la electrónica, muy aficionado a la informática. Me encanta inventar cosas y me encanta Star Trek. Si lo mezclas todo, es que no podía salir otra cosa. Tenía que ser un escape room.
O sigui, que ja venies predisposat a fer un escape room de gènere.
Sí, sí, sí. Estaba clarísimo, clarísimo desde el primer momento. De hecho, bueno, todo empezó un poquito buscando alternativas de negocio para las temporadas bajas. Tenemos un negocio paralelo. Y bueno, nos encontrábamos con el tema de qué hacer que nos permitiera también incluso llevar el otro negocio y se nos ocurrió pues ese tema, el abrir una escape room. Me regalaron una por Navidades, la probamos, salimos entusiasmados, probamos alguna otra, salimos entusiasmados, bueno, yo cada vez lo veía más claro.
Però que com és el salt d'estar en una banda i de cop estar a l'altra? Vull dir, ets un jugador d'escape room i de cop ets la persona que pensa les proves, que posa en joc a les persones que vindran al negoci.
Somos muy, muy emprendedores, José y yo. O sea, no sabemos estarnos quietos. Hemos hecho de todo, creo.
Sí, sí.
Y con relativo éxito, no nos podemos quejar. Y bueno, nos pareció una buena idea y también un poquito llegar a tener ya con nuestras edades el un poquito control del tiempo de trabajo. Que sí que es cierto que se trabaja más por las noches, pero al menos tenemos un horario que podemos controlar, mientras que con el negocio anterior, bueno, no vivíamos, solo trabajábamos, ¿no? Y bueno, a ver si lo conseguimos.
Però compagineu les dues coses, ara us dediqueu només a l'escape room.
Ahora en invierno solo es el escape room. El otro es temporada de verano, cuando hace calor.
És que, Clara, quan heu dit hem treballat de tantes coses, se m'estan passant pel cap moltes varietats. És la més friqui que heu fet, aquesta, per dir-ho d'alguna manera?
Sin duda ninguna.
Sí?
Per què vau triar Star Trek com a eix temàtic? Sou amants de la saga? No us agraden altres stars? Gate? Wars?
Sí, no, creo que la pregunta es para mí.
Realmente eres el aficionado.
Yo soy el aficionado.
El aficionado a Star Trek.
Desde el primer día.
Desde el primer día.
Desde toda la vida. Normalmente me duermo viendo capítulos de Star Trek.
O sea, pues ya te los conoces.
Me duermo porque los conozco, lo he visto tantísimas veces, sobre todo la nueva generación, y bueno, es eso, es como un relajante. Ya me sé los diálogos casi de memoria.
I a més, fer ara l'escape room, en el moment que Star Trek feia un aniversari, no sé si ho sabia o ha coincidit.
No lo sabía, no. Creo que ha sido una casualidad. Ha sido una casualidad.
Que clar, l'any passat vam parlar molt de Star Trek, precisament per aquest aniversari es van fer molts actes, la gent estava molt contenta, no?, de poder parlar, de tenir una excusa per tornar a parlar d'aquestes sèries que ara mateix no s'estan emetent, no?
50 anys des del primer episodi o més.
Déu-n'hi-do.
I 30 des de la nova generació, no?
Sí, algo així.
Una cosa així, déu-n'hi-do.
Por ahí, sempre hi ha aniversaris, però bé.
Teniu el tema de Star Trek, però cal ser amant de Star Trek per poder superar l'escape room? Ajuda, no ajuda? Són guinyos? Que clar, sabem que podem dir poques coses de l'escape room, poden revelar poques coses, però...
Da igual que ni siquiera te gusten las naves espaciales, es igual de divertido hacer el escape room. Sí que hay guiños a Star Trek, los que son muy fanáticos pues los disfrutan más. Dicen, mira, alguna clave está muy... Uy, eso no se puede decir. digamos que a la que saben el primer dígito ya saben el resto, ¿no? Los que son muy trekkies. Pero es lo único, o sea, no es necesario. Son guiños y que se disfrutan tanto si eres fan de Star Trek como si no.
La vostra escape room, com és? Què té d'especial? Què ens hi podem trobar d'entrada? Sense fer spoilers, esclar. Sí. Què es pot dir?
Bueno, sí, bueno, no contesta tu.
Sí, a veure, jo diria que una de les aportacions més innovadores que podem dir que fem amb el nostre escape room en particular és el fet de ser un escape room molt automatitzat, amb molta electrònica, amb molt software desenvolupat específicament per al desenvolupament de les proves, i amb una línia de treball que fem amb aquest conjunt de hardware i software que ens permet controlar la situació de l'equip que està en aquell moment disfrutant d'aquesta experiència de forma permanent en temps real, de manera que puguem fer disfrutar a gent molt experimentada fem disfrutar a la gent que no està especialitzada, a la gent que potser està fent inclús el primer escape room, no? És a dir, podem arribar a aconseguir que tot qualsevol gent, siguin nens, siguin família, siguin amics, gent amb coneixements de Star Trek o no, és igual, el cas és que tots ho puguin passar bé, puguin viure una experiència agradable, no? Que al final és la finalitat que es pretén amb un escape room, no? Que passar una bona estona, no? en amb els amics o amb la família i fer pues, una activitat que uneix a la gent, que fa, doncs, que és, jo la considero molt maca, sincerament. Jo sóc ja pues, una mica gran i tal, i jo veig, no sé, sóc dels que pensen que s'han perdut alguns hàbits en el que són les diversions de la gent, sobretot la gent jove i tots, en general, que és que estem molt, molt individualitzats, ja no fem excursions molt sovint, no fem les coses que fèiem abans, que doncs eren molt, molt bones per fer pinya, per fer relació amb els amics i amb la gent, no? Els escape rooms jo penso que intenten suplir una miqueta aquesta mancança i potser això també és un factor de l'èxit que en tenen, a part de la temàtica que tinguin, no? I és que és una excusa per fer una cosa en família, o sigui, una activitat, passar un bon rato fent una activitat conjunta en família, disfrutant d'una experiència en la que tots participen, en la que hi ha una labor d'equip, etc. No?
La solució urbanita a lo que era abans la sortida del camp.
Exacte,
sí.
Bé és això.
No, però també cada cop més es fan servir les escape room com a manera d'unir una plantilla, per exemple, d'una empresa. Exacte. O fins i tot com a procés de selecció. No sé si us heu trobat encara.
Ens hem trobat, sí. O sigui, és una excel·lent manera, o sigui, cal estar darrere dels monitors com Game Master per donar-se compte de la capacitat que té una experiència, un joc d'aquest tipus, per poder, en molt poc temps, determinar qui té capacitat de direcció, qui és líder, qui treballa en equip, qui és individualista, qui de cap manera el pots posar en un càrrec el que ha de dominar els demés, o ha de fer treballar els demés correctament per arribar a una finalitat, que al fin i al cabo és pues, el que hauria de fer un directiu en una empresa, a lo millor. Pues això es veu en una hora, sobretot si ho visualitza un professional encara millor, no? I el que es fa habitualment pues, és posar un psicòleg darrere dels monitors, amb autorització de tots plegats, i llavors aquest senyor analitza el que està veient per decidir qui és la persona adequada per ser contractada amb una determinada responsabilitat, no?
O sigui, d'aquí et veig a cap de recursos humans.
Bueno, no tinc la capacitat de fer-ho. No, això ho ha de fer sempre un professional.
Bueno, podeu llogar les instal·lacions i treure un rèdit addicional.
No, és que això és la finalitat, sí.
I ja s'està fent per això?
Bueno, hem tingut una primera experiència en la que, bueno, no ha sigut exactament encara... Bueno, de fet...
No
ha hagut el psicòleg darrere, però bueno, la finalitat ja s'ha fet amb aquesta intenció, val? Però l'habitual és que hi sigui una persona, un psicòleg darrere. Estem començant, portem molt poc temps, no? I llavors la línia més ràpida de promoció sempre és la de la diversió, no? I l'altra, entrar a les empreses, pues, és un procés una mica més lent, no? I bueno, estem començant.
Potser l'empresa també pot detectar qui és el més friqui de l'equip, no? Qui és el que dedica més temps,
no sé,
a veure
si
ciència ficció.
No sé si això li darà puntos en l'empresa o no.
Oh, depèn de què sigui l'empresa. Imagina't una botiga de videojocs.
Ahí está.
Tot pot passar. Comentaves que darrere dels mandos es veuen moltes coses. No sé si això també ho ha après a disfrutar-ho, l'estar donant pistes o assessorant i tot, també té la seva part d'emoció, de poder disfrutar d'un escape room que, clar, vosaltres veieu cada dia no sé quantes vegades.
Moltíssim. Juan està fent la major part de les hores de Game Master, i ell ho pot explicar com una experiència pròpia. O sigui, jo el veig disfrutar, bueno, de fet disfrutem tots dos jo quan tinc ocasió d'estar pendent del tema, però és sobretot, jo crec que disfruta tant, quasi o més de lo que pot, o tant com disfruta la gent, no?
De momento sí, no sé qué pasará dentro de unos meses, que si ya será un poquito más aburrido, pero ahora de verdad que me lo paso bomba, y cuando consiguen salir es que entro yo más entusiasmado que ellos.
Digo, no han conseguido.
Lo habéis hecho sufrir hasta el último momento. Es que es un seguimiento continuo, no es el clásico Game Master en el que entran en la habitación y bueno, si te piden una pista por el
¿cómo se llama? Walkie,
¿sí? El walkie, pues se la das y ya está, no intervienes más. Aquí no, aquí estamos segundo a segundo comunicándonos con ellos a través de la computadora, con este hilo conductor que comentábamos. Yo me lo paso bomba, de verdad, que me lo paso bomba. A veces hasta sudo cuando veo jugar a los demás. Es muy divertido.
Parleu de computadores, parlem de pantalles, hem parlat de sensors, hi ha molts elements tecnològics. Necessites ser un perfil molt tècnic per participar a la vostra escape room?
No, ni muchísimo menos. Simplemente el hecho de que haya tanta electrónica lo hace muchísimo más llamativo. Son efectos muy bonitos de ver. El efectos con láser, con humos, efectos de luces sobre metraquilatos. Bueno, es muy bonito de ver. Es que en lugar del clásico candadito de toda la vida con la llave, pues no, ahí tienes un... Es que no, uy, me gustaría muchísimo explicarlo, pero sería un error muy grande.
Tenías cosas como las que se pueden ver a Star Trek, o a la Guerra de las Galaxias, o a Stargate, ¿no? Digamos así.
Sí, sí, las hay.
Llaminetas y cosas así.
Más.
Láser.
Hay un efecto realmente impresionante que le pedimos a todo el mundo que lo ve que no lo cuente. Pero que es cuando se
hologramas.
Llega...
Chan-chan.
No, chan-chan. Mucho más impresionante que eso. Es muy bonito de ver y la gente queda maravillada cuando ve ese efecto. Es el efecto, está en el núcleo warp, en el motor de la nave, y es realmente muy conseguido y precioso. Tenéis que ir, lo siento, tenéis que ir si queréis verlo.
Ya, oye, estem a punt de deixar mitges l'entrevista i anar-hi ara, perquè clar...
Va, fem-ho.
Quant de temps heu trigat a poder muntar tot? Quant de temps de feina hi ha al darrere?
Hemos estado tranquilamente unos 6 meses construyéndola y programando, diseñando los circuitos. Hay cerca de 19-20 microordenadores,
¿no?,
comunicados por wifi entre ellos para hacer todas estas acciones y tal.
Y unas semanetas ya.
Y un par de meses que estuvimos, pues mira, tirando de amigos, tirando de familiares para probarlo todo, porque no teníamos, no podíamos abrir hasta que estuviéramos al 100% seguros de que no iba a fallar nada. Y bueno, la mejor prueba de fuego fueron los Diehelden, ¿no? Fueron estos chicos. Sí. El caso es que bueno, habían pruebas que tuvimos que cambiar en varias ocasiones, simplemente por el hecho de que las entendiera el que iba a hacerlas. Pruebas muy bonitas, pruebas que funcionaban, pero que no se entendía, el usuario no las entendía.
Y queda fe, ¿no?, el objetivo.
Exacto. Y al final, pues sí, lo conseguimos cambiar, encontramos un formato llamativo y divertido, y entonces ya tomamos la decisión de abrir.
Y pues bueno, sí, hi ha una cosa que ve a cuento de lo que estén comentando, y es el que totes aquestes optimitzacions i aquest, jo penso també que aquest entusiasme que nosaltres ens prenem amb explicar aquestes històries ve donat perquè de fet tot ho hem desenvolupat a casa. És a dir, normalment els escape rooms, o la majoria dels escape rooms, s'acostumen a subcontractar, vull dir, a una empresa que monta un tinglado i el senyor que vol fer negoci doncs paga un diners i després utilitzes la instal·lació per rentabilitzar-la i tal, per fer negoci. Nosaltres, des de muntar les parets, portes, tot la nau espacial, en definitiva, en la que està basat l'escape room, fins a l'electrònica, qualsevol element s'ha fet a casa, l'hem fet entre nosaltres, no? Mm-hmm. Llavors això ens ha donat també molta facilitat per poder arribar a un nivell d'optimització del joc en base doncs, al nostre criteri, que bueno, em sembla que no anem desencaminats.
Creo que lo más importante de este tema es que hemos llegado a conseguir hacer pruebas que no las ha visto nadie. O sea, cuando uno lleva 549 escape rooms y se encuentra con que no ha hecho ninguna de las pruebas que tenemos nosotros, eso, bueno, nos hace sentir más orgullosos.
Anem a situar els oients, perquè hem tingut una conversa abans de començar aquesta entrevista i no sabran de què ve això de les 500 escape rooms. I és que les primers clients que van tenir Stellar Trek van ser una parella que portaven 500, no sé quantes...
49.
549 escape rooms. Que dius, també la prova de foc, us heu buscat el llistó ben alt. Una parella que ho havia provat tot.
Van venir, no els van buscar, eh? Es van presentar allà sense dir res.
Que a més no us van...
Nou, i pum!
Sí, suposo que és que ja els hi falta la novetat, no? Perquè, clar, les fan totes, doncs, bueno, estan esperant que surti alguna cosa que sembli interessant per anar a fer-ho, no? I perquè, bueno, tenen aquesta afició.
I a més, sí.
Unes quantes,
déu-n'hi-do. Sí. I van sortir contents.
Molt contents.
Que, abans fora de micro comentàveu que vau aconseguir que esgotessin pràcticament el temps, que això tenia mèrit tenint algú amb tanta experiència, no?
Sí. Sí, no sé si això els agradarà molt que ho comentem per ràdio, però vamos. Sí, no, però és veritat, o sigui, a més ells ho saben i suposo que també no crec que els...
Són molt macos.
Són una gent molt agradable.
Personalment crec que entra l'objectiu d'entretenir-se en aquests casos.
Sí, certament. O sigui, el que els va sorprendre és aconseguir doncs, que els haguéssim aconseguit que ells no sortissin molt abans de l'escape room. O sigui, ells ja feia molt de temps que no dedicaven més de 30 minuts, llavors ens van explicar a fer qualsevol escape room que es trobaven per Espanya. Llavors, quan els vam aconseguir quedar fins als últims minuts, doncs van dir, ostres, el motiu està clar, és el que deia Juan, que és que les proves són absolutament diferents, absolutament innovadores, i no ens serveixen de res les referències que puguis tenir d'altres escape rooms on hi ha molta similitud entre el que hi ha muntat en un escenari o en un altre, el qual et dona alguna referència per solucionar-ho.
Vens
de zero completament, per tant, encara que hagis fet 549, potser en aquest sentit d'assimilar proves pues, han vingut com si fossin la primera que fan, no?
Hay que dejar clarísimo que lo hicieron en el modo más duro y salvaje de la sala. Es decir,
que es veritat.
Cero pistas. Incluso en un momento dado, la computadora les ofrece la posibilidad de pedir ayuda y enseguida contestaron no. Sin ayuda. Y sin
aquí
ayuda
es
como
sospitar ya alguna cosa, ¿no?
Aquests son profesionales. Sí.
Eran molt bons. Sí. Ho són.
Abans parlàvem de tot el tema del gènere. No sé si quan vau obrir l'escape room us va passar pel cap el fet de que el fet d'especialitzar-la en gènere i concretament doncs, en tot l'entorn dels Star, no? Star Trek en aquest cas, si podia tancar portes, si hi hauria gent que diria, ostres, això...
Yo no lo creo.
¿O es una mica al
contrario? No lo creo. No creo. No sé, a mí me gusta el arroz con leche y nunca diré que no me gusta Star Wars o no me gusta Star Trek. O sea, el que tengas unos gustos sobre unas series o otras. Pienso que vas por ahí, ¿no? Vas por el tema de Star Wars.
En general, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, en la literatura, cuando diuen, uy, ciencia ficción, no voy a saber res. No, que no passi el mateix amb un escape
room. En essència és una nave espacial que bueno, passen coses durant el primer viatge i se tienen que solucionar, que se hagan guiños a una sèrie, pues bueno, simplemente porque el creador le gusta la sèrie, però no és necessari ni ser fan de Star Trek, ni fan de naves espaciales, ni de ninguna altra saga para poder jugar i passar-se-lo igual de bien. Penso que no nos hemos cerrado el mercado, ni muchísimo menos, y lo estamos viendo porque nos ha venido de todo.
Això t'anava a dir, suposo que en general ve gent de tots els gustos, però també us han vingut gent fan de Star Trek, no?
I tant. Explica-lo tu.
Sí, bueno, hem tingut el gust de conèixer doncs, els directius del Club de Star Trek Nacional d'Espanya, que són doncs, una associació sense ànim de lucre, en el qual hi ha pues, una quantitat important de gent de tota Espanya que estan com socis que a més paguen quota, vull dir, prenen-se en sèrio, no? I llavors aquesta gent doncs, són els, podríem dir, la gent pues, que més els agrada aquests temes, evidentment, els que estan més ben informats, doncs, han tingut l'amabilitat de visitar el nostre escape room, han fet el nostre escape room als directius i bueno, fins i tot hem arribat amb un acord de col·laboració i perquè els hi ha encantat, no? I llavors estem treballant junts d'alguna manera en la promoció d'ambes entitats, no?
Quin balanç faríeu, doncs, dels primers mesos de funcionament de l'Escape Room?
Doncs que estem...
Quins reptes us plantegeu, fins i tot?
Doncs que estem molt contents, realment, perquè estem arribant a aconseguir, cuidant tots els detalls que hi ha a l'entorn de fer funcionar una d'aquestes coses. Segur que podrem millorar coses, em refereixo de màrqueting i tal, però penso que no estem fent malament. Estem observant un creixement exponencial de les reserves i per tant, de l'interès de la gent, unes opinions generalitzades en les xarxes socials en la que no trobes una opinió negativa.
Vull dir,
són totes
bé.
5 estrelles, són totes opinions, totes, absolutament totes, tant en TripAdvisor com en Facebook, com en qualsevol de les xarxes que estan actives en aquest tema. No surt fins ara, no ha sortit un grup o persona de la nostra instal·lació que pues, hagi fet alguna observació de que ha quedat descontent o que alguna cosa no li ha acabat d'agradar. Vull dir, això ens està donant molts ànims, no? Penso que semblaria que no l'estem fent malament del tot.
Això ja és un gran què, més després de tant de temps de feina.
Sí, evidentment.
Doncs moltes gràcies, Joan i Josep Hernández, per passar... pel Quimèric. Us desitgem un molt d'èxit en aquesta Escape Room. Llarga vida també a totes les aficions que ajudin d'alguna manera a canviar...
Llarga i pròspera vida.
Exacte. Podem endinsar-nos en mons que no siguin els quotidians, obrir la ment i passar-s'ho bé, que és l'important. Moltes gràcies a tots dos per passar per Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Els imperdibles del cinema.
Avui els imperdibles del cinema, el Marc Garau ens porta una pel·lícula potser menys coneguda que les altres que ens han anat portant, però que déu-n'hi-do també el recorregut que té, que es tracta d'Aracnofòbia.
Sí, és una comèdia així una mica amb bitxos de terror de l'any 90 que vaig descobrir un dia que estava malalt, devia tenir 10 anys, endevineu qui va fer la selecció aquell dia de pel·lícules.
El teu pare!
Exacte. Vam enllaçar Regreso al Futuro 3 i després aquesta petita joia.
Comèdia?
Sí.
Puede que fos una mica lluvia de les aranyes,
però... A veure, la fòbia a les aranyes no treu que tingui escenes còmiques aquesta pel·lícula.
Uf. Sí, és terror amb tocs d'humor o humor amb tocs de terror?
Jo diria terror amb tocs d'humor.
Val, sí. Per saber una mica què hem d'esperar. Les aranyes, estàs parlant dels anys 90, gaire cutres o
són? No, són reals, excepte alguns plànols que veus l'aranya en primera persona, són reals, van utilitzar 374 aranyes de Nova Zelanda, de la raça Avondale, les van triar pel tamany, perquè eren enormes, i perquè eren inofensives pel ser humà, si podien rodar tranquil·lament.
Això t'anava a preguntar, que no fossin verinoses o perilloses.
Ara, a mi igual m'agafen per rodar aquesta pel·lícula, per molt que m'assegurin que l'aranya és inofensiva.
Home, tot depèn de les fòbies que tinguis.
Per això, jo, bitxos, insectes i aranyes i això...
A més, pensa que si la peli es titula Aracnofòbia, si li tens una mica de por, doncs sempre pot ajudar, no?, donar-li més realisme, allò que es vegi que pateixes, no?
I a més, si ets maçoca em fa... cosa, però, joder, és que vull veure la pel·lícula perquè em crida l'atenció.
És com ma mare amb les serps, que li té un pànic que no vegis i després posa a ver serpentes en el avión i dius, a veure, senyora.
Sí, però más que esta, bueno, aplicar a Marc, pues hasta realista hasta el punto, digamos, de la película. O sea, hasta el final...
És la gràcia, jo crec.
No són aranyes gigantes, són aranyes pequeñas, reals.
No és això, exacte, les pel·lis que ja veus és una aranya mutant, no, aquí és que et fiques al paper, les veus i dius és que ara podria veure-la aquí passant per sobre la taula, tranquil·lament.
Però on és el terror? Perquè a la pel·lícula sí que deuen ser dolentes, no?
No,
bueno,
aranyes.
El terror és la situació...
o sea... A veure, Carlos, no, però si jo no tinc por a les aranyes, per què m'hauria de fer por a aracnofòbia?
Bueno, és el terror quotidià que tu estàs assegut al sofà veient la pel·lícula, veus una persona a casa seva, veus que hi ha el bitxo allà i dius... Ostres, saps què passarà? O d'on sortirà el bitxo?
Clar, però el bitxo és verinós o no?
Sí.
Sí, clar.
Val, aquí ho he d'apagar. Si és un bitxo que es passeja, doncs no.
Hay una escena, yo lo diré, que me quedó marcado, que es... Son aranyes, pero que lo diga Marc, son enanitas, son nada, son...
Claro,
es... Y es... va un tío a apagar una luz, le pica la araña y se queda frito en el sofá. O sea, porque son de una picadura te mueres. Y a mí esa escena me puro... Digo, cada vez que a tocar una lámpara... Digo...
Això és com després de veure Destino Final, no? Que veus totes les possibles morts surrealistes.
No, però és que, además, lo más cachondo que yo había quedado plus esta película y lo que estaba comentando fuera antes de la anécdota que quiero explicar es que encima ese día, y a mí me da lluvia las arañas, había una araña en el comedor y estuvo bajando, pero como a 2 metros de mí estuvo bajando la araña. Así también.
¡Ostras!
Y hasta mi madre dijo a mi padre, anda, mata a la araña, que yo que el niño se pone nervioso. Es que estaba mirando la película de la araña,
Era ¿cómo terror, no se va a poner nervioso el niño?
Terror psicológico total, con 10 años o así que tenía.
Qui ha dirigit aquesta pel·lícula? El coneixem? Ha fet cosetes després?
El director és un productor molt conegut, ja que ha produït pel·lícules de Spielberg, les d'Indiana Jones, ha produït Regreso al Futuro, ara ha estat productor de les noves de Jurassic World, que es diu Frank Marshall, i sí que com a director no ha tingut gaire recorregut. Ha fet aquesta pel·lícula, després va fer la de Viven.
Oh, Viven!
Congo, oye, també, l'adaptació del
pues
llibre.
Oye,
Congo!
3 de 3.
Ah, sí?
I diria que 5, per lo que he vist, i un parell més. O sigui, que no ha tingut gaire recorregut.
Les que va fer, les va fer bé, no?
Sí, sí, les poques que ha fet, a mi m'ha agradat molt. Aquesta, és que aquesta em va marcar molt, i Congo també és una bona pel·lícula, i sí que la pel·lícula té com a padrí Steven Spielberg, i clar, al final això... Sempre surt en aquesta secció i això ven.
I clar, home... Perquè a mi Aracnofòbia em sona una mica, potser és per també l'edat, però em sona una mica telefilm. S'ha fet un silenci incòmode, esteu a punt de dir que és un telefilm, estem recomanant un telefilm?
No, per supuesto.
Té millor producció, però sí que és veritat que no va tenir gaire bona rebuda per part de la gent, suposo que el ser una mica realista i això, va tenir molt bones crítiques, però no va fer gaire.
Pues un videojuego per a Mega Drive, de Aracnofòbia. Que tú ibas al exterminador matando arañas. Y que para Amiga también hubo, pero para Mega Drive fue un juego de basado en la película.
No? Ostres, o sigui que cert èxit en cert sector sí que va tenir.
Jo crec que és de culto.
O van intentar, també poder. Mm-hmm. I llavors això, pues, explicarem una mica de què va la pel·lícula, perquè
sí, hem passat... Tot i això no n'hem parlat, no?
Són uns científics que se'n van d'expedició a Venezuela i arriben a un lloc on no ha arribat mai l'home i comencen a trobar molta flora, molta fauna així super desconeguda i es troben amb una aranya, en principi se suposa que està morta i per raons que no explicarem, mireu la pel·lícula, l'aranya acaba arribant als Estats Units a un poblet i allà pues, es reprodueix amb la població autòctona i es crea una superaranya.
O sigui, és una aranya que ha mutat, no? Ha evolucionat.
Sí, ha evolucionat, exacte. Al reproduir-se amb una espècie autòctona pues, surt una... Això, una aranya molt diferent. I el títol de la pel·lícula està relacionat a que just en aquell poble arriba una família, el que seria uns pixapins quan se'n van a la muntanya, en un poblet molt petit, i clar, el pare d'aquesta família té molta por a les aranyes, i clar, és el doctor del poble que ha d'estar veient picadures d'aranya i això, i a sobre els hi té una fòbia horrible.
O sigui, tot s'ajunta una mica tot, no?
Sí.
La persona més adequada.
Exacte, que és la gràcia de la pel·lícula. I poder perdre la por és, si tu t'identifiques amb aquesta pel·lícula, amb aquest personatge de que, hòstia, jo tinc por a les aranyes, veig aquest tio que ho està passant malament, m'hi veig a mi, a la seva situació, i això crea una mica de tensió.
Va haver una època que hi havia com una moda, no sé si està dintre d'aquesta mateixa època, d'abelles assassines, ocells, serps, un munt de pel·lícules seguides que anaven del mateix, bueno, no? De gent que té por a un animal concret.
O sea, son telefilmes, sigue habiendo. Sí. Eso es lo que quiera. Yo he visto hasta de Monstruo de Tasmania de estos asesinos.
Wow.
No l'he vist.
O sigui, al final és això, explotar les pors de la gent sempre crea addictes.
Sí, però a mi em gusta esta película, es que no es como Arak Attack, no sé, llamaba aquella película, que es una arena gigante, anda ya, que no se lo cree ni harto vino. O sea, es que eso, es que una araña es pequeña, y dice, hostia, que pues es verdad, que me pego una araña y me quedo aquí frito.
Claro.
Y no es sí, que tío sí. Coja y ponga el dedo a la araña, es que eso va a cerrar una luz y le pica, va a la ducha y le pica, o sea, que dice, me puede pasar que me pique.
Clar, és una peli de monstres, però sense la fantasia que li hasta posen a totes. Sí.
Hasta final sí que se ja desmadra un poco.
Ah, hem d'esperar un final...
Però dins del realisme,
sí,
per això.
Bueno,
és que...
un poquito, però sí.
Avui et fa el contrapunt, t'està donant la contrària,
Marc. Bueno, ja està bé, així discutim una mica.
Però sí, a mi me gustó mucho, es una película de terror muy buena, y además, más terror psicológico que otra cosa, decir, que no sale de la araña, que puede pasar, que yo tengo miedo a hacer una luz.
¿Y hi havia actors coneguts?
Sí, En aquella època potser no tant com ara, però hi havia l'actor, el protagonista de la pel·lícula, que és el qui té pànic a les aranyes, és Jeff Daniels, que va fer posteriorment les dues pel·lícules de Dos tontos muy tontos. I també apareix, aquí és on hi ha una mica el punt de comèdia, John Goodman, que és el que també ha aparegut posteriorment a Los Picapiedra i ja era conegut per Roseanne.
Claro, ostres!
Ara entiendo lo de comèdia. Estos actores, digo, una película de terror, me chocó.
Però és que
però hacen bien, lo hacen bien, la verdad.
Has seguit fent pel·lis de terror, aquest de Roseanne, l'he vist recentment.
Va sortir a la de Cloverfield...
Sí, perdón.
Ten Lane.
Sí.
Aquí y bueno, la del Barcoyote no entramos en terror, ¿no? Que sea mala.
¿Quina?
Barcoyote. Que sea mala no es terror.
Home, depèn de com ho enfoquis, sí. Sí, sí, una mica sí que fa. Doncs bé, hem apuntat aquest nou imperdible del cinema, Aracnofòbia. Jo personalment no la coneixia. L'apuntaré per algun dissabte a la tarda, ja que em dieu que és una mica així telefilmera i dels anys 90, que ho té tot, no? Tots els ingredients per passar-ho bé.
Sí.
Doncs apunteu-vos aquest nou títol. Tornem d'aquí unes quantes setmanes aportant nous títols d'imperdibles del cinema.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
Més enllà del paper.
Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Benvingut.
Has portat, amb aquesta música, ja m'estàs traslladant a una època de la meva infantesa. Avui parlem de Pesadillas, aquella sí? saga de llibres de terror que
correcto.
Tots els de la nostra generació crec que hem pujat llegint-les, encara que siguin exageradament dolentes.
Sí, fueron escritos por R.R. Stein. R.R. no sé què querrà dir este hombre. Y como dices tú, no eran demasiado buenas, la verdad.
És que, clar, encara que no fossin bones, si tens 11 o 12 anys i no has llegit res més, realment...
Sí, a ver, en este caso, a veces un poco off topic, si queréis reíros un poco, yo recomiendo un podcast que se llama Temblad, muchachos, temblad. Y ahí son cuatro amigos que leen los libros, en cuatro capítulos cada libro, pero claro, lo hacen cachondeándose y riéndose y bueno...
Ah, doncs humor. Mira.
És un humor un poco bestia a veces, ¿eh? Haciendo un humor un poco... Se le va un poco la olla.
Ara m'has despertat la curiositat, ¿eh?
Y bueno, para si alguien no conoce Pesadillas, bueno, es que los 90 fueron un mazo, son una serie de libros de terror y ciencia ficción para jóvenes creadas en el 92 por R.R. Stein, como hemos dicho, y en la serie constan un total 60 libros en español.
¿60?
Sí, sí, o sea, es que...
¡Ostras!
Es que hay Pesadillas, Pesadillas 2000... hicieron mucho...
Clar, jo no havia arribat a veure 10 o 12.
No, hay 60. Yo parece que veía hasta 30 o 40, pero ya...
Diguéssim que el pressupost no donava per mi.
Y el último de los cuales, Sangre de Monstruo, se publicó, perdón, Sangre de Monstruo 4, se publicó en el 99. Mientras que en Hispanoamérica consta de 45 libros. En Estados Unidos parece que son 80 o muchos más. Son
yo no sé si es abans o després o va ser simultani, però això va de la mà de el guardià, els contes del guardià de la cripta, altres límits...
Altres límits, tot això de antes.
Vull dir que és molt fill de la seva època,
sí.
Podríem dir.
Lo curioso es que en català se llama Pànic.
Pànic?
No, bueno, es que Pesadillas, claro, en catalán...
A mí me va arribar como sons. A Pesadillas, pero claro, no debía que
bueno,
como
digo, al ser terror para niños y adolescentes, su temática no es demasiado escabrosa, no muestra ni muertes, casi ni violencia, lógicamente, ni sangre, y... Además que el protagonista suele ser un niño o niña de 10 a 12 años, bastante repelente a veces, y es algo curioso que me he
fijado... Porque si se el matan no te sapiga greu, ¿no?
No acaban muriendo, tienen un final raro todos, digamos, siempre tienen un twist que le llaman un giro final, pero claro, muriendo sería un poco bestia, ¿no? Un niño de 12 años muriera. Y curiosamente, atrás del podcast este que digo, de Temblad, muchachos temblad, me he dado cuenta que siempre se lleva mal con los hermanos. El protagonista. Siempre se insultan, se llevan mal y...
Es que tú coneixes germans que es portin bé, porque en realidad...
Claro, con 12 años imagino que es difícil, ¿no? Ya fue el éxito de esta serie a nivel mundial, que se sacó una serie de libros. Perdón, se sacó una serie de televisión basada en los libros. Y aquí es donde me he liado un perdón, porque es que hay algo tan absurdo que sacaron el libro, del libro sacaron un capítulo o dos, depende de la temporada, ahí depende del libro, y después el libro basado en la serie que está basado en el libro. O sea, no te
piensas que. Te lo limitaban entre ellos, ¿no?
Pero a ver, ¿tú esto lo ves lógica, Karen?
No.
Si se supone que...
Però, després de fer aquell capítol que vam fer tu i jo sobre el multimèdia...
No, però a ver...
Tu, me creo cualquier cosa.
Cada capítol és una adaptació d'un libro? Com vas fer un libro i una adaptació d'un libro?
O sea... Home, depèn, si el guionista ja ha portat molt de la seva part, igual tornes a crear un llibre nou.
No lo sé. La verdad es que las excelentes portadas de Tim Jacobus, que es lo que iban a vender, realmente... eran muy buenas, hizo que eso, que se vendiera bastante los libros. Incluso una película, en 2015 es una película con serie de Jack Black, y se sacaron hasta 4 videojuegos.
¿2015, dios?
Sí, en 2015 se sacó...
¡Tan intrigado!
Sí, sí, sacaron que salía eso, Jack Black haciendo de Redstein. Bueno, era bàsicament que salien tots els monstruos del llibre i alguna cosa.
Això em porta a pensar, Carlos, que igual el que aquell nen que va llegir als 90 aquest llibre i ara té 30 i pico tacos i es dedica a fer videojocs és el que, o es dedica a fer pel·lícules, és el que diu, mira, vaig a retre-li homenatge a la meva manera, no?
No, perquè el primer videojuego és del 96. O sea, antes un videojuego que era... Yo creo que era de, cuando la serie debe ser más o menos el videojuego.
Mm-hmm.
Del 96. Y bueno, la serie estará en Netflix.
Això... Em deixa pasmada, eh? O sigui, ara m'estàs dient que quan arribi a casa puc posar a Netflix un capítol de Pesadillas.
No sé si están todos, pero sí que están, están, tengo entendido.
Brutal.
Y bueno, el primer videojuego del 96 era Escape from Horrorland, de DreamWorks Interactive para PC, y básicamente está basado en el libro Un día en Horrorlandia, que es el primero que se publicó en España, pero no es el primero de la colección.
Es el primer que vaig llegir, sí.
Es el número 16 en Estados Unidos.
¿Ah?
Pero aquí lo pusieron el primero. Es que en España hicieron lo que
existía. Es que ya el nombre es pegadizo, ya, dios, hostia, Horrorlandia, cómo mola.
Lo publicaron como el cerebro de las narices aquí, realmente. Y bueno, Escape from, era una especie de secuela del libro, Escape from Horrorlandia, en forma de película interactiva. Así que podemos decir que sí que había una película antes, ¿no? Antes de una película oficial o una película interactiva. Aquí,
aquelles coses que es feien als 90 també.
Sí, también, aprovechando la tecnología del CD. Aquí básicamente dice la protagonista de la novela se pone en contacto con nosotros porque su hermano y su amigo Clay, que también salen en la novela, han desaparecido. La única pista que encontramos son dos entradas a Horrorlandia, el parque de atracciones que sucede, donde sucede la acción del libro, ¿no? A examinar las entradas, tanto Litchi como nosotros somos absorbidos por las mismas, transportándonos a Horrorlandia. Sin posibilidad de huir, tendremos que ayudar a Litchi a encontrar a su hermano desaparecido y a su amigo Clay.
Uh-huh.
Y que básicamente, como hacemos una película interactiva donde tenemos que ir paseándonos por el parque y bueno, vamos encontrando personas, vamos hablando, vamos interactuando, haciendo pequeños puzzles, pero poco más, tampoco de mucha cosa.
¿Quién es el nivel de cualidad, por decirlo así, del videojuego? Vull dir, ¿es el nivel de cutrez? De...
No, porque tiene actores como Adam Wilde, Eric Lloyd, Isabella Rossellini y Jeff Goldblum,
ah,
que es el que hacía de... que hablamos la semana pasada de Malcolm en el Parque Jurásico.
¿Mm?
O sea, de actores buenos. Como película interactiva, seguramente no destaca demasiado, pero bueno, no está mal. O sea, es para niños, tampoco. No se lo olvidan más.
¿Nens d'ara podrían jugar o el trobarían muy antic?
Por los vídeos, muy antiguos. Si quieres hacer un remake con los vídeos HD... Pueden jugar.
Pues claro. Venga, fot-li. Remake con vídeos HD, aprofitant el nou tirón de la sèrie de Netflix.
Después, el año siguiente, DreamWorks otra vez nos obsequió, entre comillas, con un juego que este sí que ya es para matarlos, que es Attack of the Mutant, que basó en el libro como Ataque del Mutante, que también es, para mí es de los peores libros que tiene la sèrie. Es que es malísimo el libro. Ya en la época lo encontré malísimo.
Llavors, ¿qué esperas, no?
Y es que el libro, bueno, es más o menos el mismo argumento. El argumento del libro es que un chaval, digamos, el protagonista se da cuenta que un mutante que es el archivillano de los cómics que lee él existe en la realidad. Pero es que lo descubre, no te lo pierdas, es muy absurdo. Lo descubre cuando se equivoca de parada y baja en otra parada de autobús. Y te dice, uy, esta casa me parece la supermutante. Ay, sí, pues voy a entrar.
Home.
Y ese es el libro.
¿Y por qué entras?
Porque es idiota.
Claro,
y aquí, pues bueno, el juego es igual. Y bueno, básicamente es un juego de en primera persona de disparando, pero es que es muy simplón. Además, como ser en primera persona y en ser público infantil, es que se termina en una hora, no hay violencia, vas pegando con un cómic a los enemigos, o sea, un rastrillo.
Arma punta, ¿eh?
Encima, cada dos pasos y sale una escena de vídeo, cada vez que sale un enemigo nuevo, sale una escena de vídeo y te rompe todo el rato el ritmo. Y dices, pero ¿esto qué es? Lo único que te es descartable es que... fue el primer juego en usar, bueno, los primeros juegos en usar cel shading, que es esta técnica que hace todo dibujos animados.
Ah.
O sea, el único bueno del juego, lo demás es horroroso. Es que es eso, das tres pasos, vídeo. Tres pasos, vídeo. Digo, no rompo la animación. Además, imagínate pegándole con un cómic enrollado un mutante. A ver,
en plan abuela, ¿eh? Una mica.
Un rastrillo, es que no te pide ni cabeza el juego.
Pero va a tener éxito.
Hostia,
no.
Fue muy criticado. Estos dos fueron muy criticados, sobre todo el segundo. Pues hasta 2015 no tuvimos Gosegum's The Game, porque Gosegum es el nombre original de los libros. Que Gosegum, tengo entendido que es como pie de gallina.
¿Ah?
O sea, algo así, como asustado, pie de gallina, ¿no? ¿No? Y este es un juego, una aventura gráfica que fue sacado para Nintendo 3DS, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One y PlayStation 4 y PC, que se sacó con motivo de la película, que también se sacó en 2015. Y básicamente el argumento es más o menos igual que la película, ¿no? Un día, al salir del colegio, nos encontramos con que el vecindario ha sido invadido por temibles criaturas que han salido de los libros de Rellestein. El malvado muñeco Slappy, que es de los más famosos de esta serie de libros, ha realizado un hechizo y los libros de pesadillas han vuelto realidad. En nuestra mano estará acabar con los planes de Slappy y volver a encerrar a las criaturas de los libros.
Una mica Freddy Krueger, ¿no? Eso de fer las pesadillas realidad.
Sí, pasa que, bueno, si no acaban ellos con nosotros, ¿no? Bajo esta premisa nos encontramos con una aventura gráfica bastante sencillita, la verdad, sobre todo orientada al público juvenil, y tenemos que ir resolviendo puzzles y hablando con gente para poder continuar. No es demasiado complicada ni larga, no, ahora también más o menos está acabada, pero la gracia está que hay muchas referencias a los libros, desde personajes, enemigos, objetos, estancias, o sea, todo, todo. Si tú eres fan de los libros, tú te vas a la Wikipedia de Gosegums, que está en inglés, y te pone como 30 o 40 referencias. Y esto está tal libro, esto está tal libro.
Em deixes parada,
Y después, el mismo año, en 2015, con un similar, tuvimos Gosegums, Night of Scars, o sea, Pesadillas, la noche de los sustos. Esta ocasión para realidad virtual y para móviles, pero supongo que móviles será esto que te pones en la cara y de realidad virtual.
Que le va a evolucionar, ¿eh? Aquí.
Y básicamente es lo mismo, el mismo argumento. Pasa que esta será la mansión de Rellestein, porque Rellestein ha sido convertido en una máquina de escribir por el muñeco este, por Slappy. Uh-huh. Y entonces dice, oye, por favor, encuéntrame todas las páginas de que has pasado Slappy por la casa, porque así volverá a la normalidad. Y básicamente es nosotros recorriendo la casa en primera persona, a ser en realidad virtual, parecemos que somos nosotros, recogiendo páginas. Claro, no es tan fácil, no es Slappy, se ha traído varios amigos de los libros y estos nos perseguirán por la casa. Son 20 capítulos y entonces tenemos que huir corriendo o escondernos cuando vemos un enemigo o agacharnos o depende de lo que sea.
¿Ens el recomanes aquest?
Este es bastante mejor, a ver, es lo típico que se llama el terror en primera persona, claro, pues es tan escabroso. Y ya como última curiosidad, en 96 sacaron tres juegos de mesas, basados en Noche del Terror, Terror en Cementerio y Un Día en Rolandia, pero esos son de mesa normales, de dados.
Em sorprèn molt que una cosa dels 90 sobrevisqui encara avui en dia i encara amb una certa dignitat.
Fue por la película, porque ya has visto de 98 al... Perdón, 96 a 2015 no había nada ya.
Doncs qui sap què ens espera el 2018?
A ver.
Más pesadillas. Moltes gràcies, Carlos, per acostar-nos a aquest clàssic.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb un monogràfic, un especial del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que ara mateix està fent la seva 7a edició. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers. Tots ens trobem a Quimèric.